A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com qui no vol la cosa, van passant els mesos i ara em farà dos, que ja esteu al casal. Ferran, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora a tothom. Em farà dos i mig, vam començar el 15 de gener, també ha passat febrer.
Com passa el temps,
març, eh? Sí, ha passat març, ara estem a l'abril. I vaja, tot apunta a que d'aquí un mes, potser la programació de maig, una part important de la programació de maig,
molt probablement ja podrà celebrar-se el Prado, no?
Bueno, fer altre cop al Prado i recuperar al Prado la sala de teatre, no només pel cine, sinó per totes aquelles activitats que allà s'hi fan.
Teniu ganes?
Sí. No, primer he fet com un sí que podia semblar
fet
tímid.
Fet un sí menor, un sí bemol.
No, sí que tenim, evidentment que tenim ganes. Sobretot perquè jo crec que es podrà oferir a l'espectador fidel del Prado una sala renovada, una sala, bueno, doncs que tornarà a recuperar segurament esplendors antics.
És d'hora per preguntar-ho, però està clar que sobre la taula hi havia aquella reflexió que també ens havia deixat en Ferran i la gent del Cine Club sobre quin pot ser el futur paper del casal, del cinema del casal, quan el Prado recuperi la programació del Cine Club.
Sí, doncs, jo diria que fa una hora i mitja hem fet una trobada, la trobada també mensual que fem, i aquest és un punt de l'ordre del dia que, bueno, que hem comentat, hem tractat. No tenim una decisió feta, precisament perquè el fet relativament poc, ja passen els mesos, passa el temps, però són dos mesos i mig, has de tenir una mica la referència, referències clares, per veure si realment Sitges té públic per tres sales. En aquests moments són dues sales i estem satisfets de com està funcionant el Cine Casal, que es tractava de fer una cosa que fos sostenible, oferir una bona programació cinematogràfica. Això s'està aconseguint. Ara bé, aleshores fer-nos la competència nosaltres mateixos, Casal i Prado, i a més, vulguis que no, hi ha un tercer cine, Sitges, important, i que també em pugui sortir, doncs, bueno, vulguis que no, entrar en competència no amb un cine, sinó amb dos.
Ho preguntem així, tenint en compte que tot això va començar d'una forma conjuntural.
Sí, no, va començar d'una forma conjuntural.
Va ser després quan d'alguna manera va planar. Sí. Aquesta intenció, si es vol dir, no?
Sempre, amb les portes obertes a qualsevol possibilitat, en aquests moments no tenim decidit res, però, repeteixo, tot això que ara estic exposant són reflexions, són gairebé pensaments en veu alta i a micròfon obert, que també està bé fer-les, no? Però augmentar-nos la competència entre nosaltres mateixos i el tercer cine, el retiro,
evidentment.
Eufemismes, no?
Millor fer-ho així que no jugar al joc carnavaler tercer cinema.
Sí, penso que pot ser més negatiu, pot aportar més coses negatives que no pas de positives.
Hores d'ara,
us estic dient el mateix que acabem de parlar ara, els 4 o 5 persones formen part d'aquest nucli del cinema.
11 i 20 minuts, donem gràcies en qualsevol cas. Som municipi amb dos cinemes quan Reus ha tancat el seu. Per exemple, diem Reus perquè és el cas més recent,
i tants altres,
però una capital com Reus, perquè es pot considerar capital,
aquesta mena d'extermini de les sales de cinema.
També és paradoxal, això.
Catalunya,
Reus té dos teatres i no té cinema.
Hi ha dos grans teatres de comarca que no tenen, Berga mateix,
per exemple.
Per exemple,
doncs, en fi, a que a més, que no és, qual, no és qualsevol cosa.
Exacte, a més, diríem, és un extermini que després que els cinemes tanquen ja no es poden reobrir, és a dir, que tanquen amb unes condicions tals que les mateixes sales ja no estan en condicions, ja segurament
també tot es fa massa gran, no?
Sí, també segurament han patit un llarguíssim procés de decadència que fa que un cop s'ha tancat immediatament
també no vingui ningú a rescatar-les, eh? Primera pel·lícula d'aquest mes d'abril al Cineclub, la pel·lícula és El Fundador.
Sé lo que pensáis. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de 700 millones de dólares? Una palabra. Persistencia.
Comercial Prince Castle.
John.
Rey, ¿cómo te va por ahí?
Bien, de fábula. Muy interesados.
Tenemos un pedido, 6 batidoras.
¿Para alguien en particular? McDonald's. ¿Te hago de guía? Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas.
Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos.
Único, original, no hay nada igual.
¿Es revolucionario?
Exactamente, revolucionario. ¿Qué es esto?
Los arcos dorados.
Un detalle vistoso para que destaque. Debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia.
Señor Crow.
Franquicia, franquicia, franquicia. McDonald's será la nueva iglesia norteamericana. Y no abrirá solo los domingos. ¿Cómo podemos estar casi sin capital?
¿Has hipotecado nuestra casa? Podríamos perderlo todo.
Quiero renegociar mi pésimo contrato.
No puedo.
¿O no quieres,
Rey?
¿Qué?
No.
¡Ah, mierda!
Lo que deberías hacer es comprar el terreno donde se cocina la hamburguesa. Las hamburguesas no son el negocio, son los bienes inmuebles.
Franchise Realty Corporation.
Es una compañía independiente y está fuera de tu alcance.
Hay un lobo en el gallinero, lo dejamos entrar.
¿Cuándo será suficiente para ti?
Puede que nunca.
Tienes que parar de inmediato esto.
No volveré a recibir órdenes tuyas.
Tienes un contrato.
Un contrato es como un corazón. Se puede romper.
Que esta es una historia, diguem-ne, que relativament clàssica en el món empresarial. Un senyor que veu un negoci que funciona acaba, diguem-ne, fent souvenir per comprar aquell negoci que funciona i vendre-li el negoci que funciona als fundadors d'aquell negoci. I aquesta és la història de McDonald's.
La història de McDonald's.
D'allò que els americans en diuen restaurant i que aquí no n'hem dit mai restaurant. Però bé.
Sí, aquí... La primera pregunta que ens pot venir al cap és, bueno, aquesta pel·lícula quin interès té fer la història de McDonald's, no? Finalment, a més, diríem que és una marca molt denostada per tot el que porta darrere. Però és que, en realitat, aquesta pel·lícula agafa el model de la història de McDonald's com una manera de fer una dissecció a fons, gairebé una dissecció anatòmica del capitalisme més salvatge. És a dir, el capitalisme que darrere, d'una banda, de la descripció d'un èxit basat en la creació d'un sistema de vendre hamburgueses molt ràpides, etc, etc. En realitat, la riquesa d'aquest imperi es va fer amb la propietat immobiliària, amb la compra i la venda de terrenys, amb les construccions, etc, etc. Bueno, un tipus de capitalisme que, bueno, jo crec que avui el president dels Estats Units té fonamentada la seva riquesa.
El que ens ven dir, que el, o sigui, el que menys importa és el menjar,
sí,
aquí, eh?
És que, sí, d'una banda, la pel·lícula és hàbil en el sentit de que et va agafant, perquè la primera part de la història és la part que descriu un home comú i corrent, de fet un comercial, un viatjant de poca volada, que busca la manera de guanyar-se la vida o que busca la manera de trobar un negoci que el faci multimilionari. Per tant, allò, l'home d'èxit que s'ha fet a si mateix, etc, etc, etc. I quan això ja ha agafat volada, doncs la pel·lícula fa un tomb espectacular, no? Que tot això en realitat era una façana. Hi ha algú que ha descrit aquest personatge com un sociòpata, és algú que per fer un dòlar trepitja
i qui faci falta.
Qui faci falta, i va per damunt de tot, i aleshores diríem el capitalisme, com passar del capitalisme empresarial al capitalisme financer, i el capitalisme dels negocis, on les societats són societats pantalla, els beneficis estan en societats de paradisos fiscals. És una radiografia, crec, d'un present esplèndidament interpretada per Michael Keaton, que una vegada més doncs fa... És una pel·lícula que, a més, jo, si vols que et digui la veritat, Vicenç, hi ha una de les coses que em fascinen enormement del cinema americà i del cinema anglès, d'una manera diferent, que és aquesta riquesa dels actors secundaris. Actors secundaris que agafen un personatge, composen un personatge de tal manera que dius, no, d'on ha sortit aquest actor, no? I després continua sent actor secundari en altres pel·lícules. Bé, que és una pel·lícula enormement feta, que jo crec que tothom que superi, com jo vaig fer en el seu moment, el prejudici, sí, no? A la marca de la M, doncs sortirà satisfet a veure aquesta pel·lícula.
El Fundador, Michael Keaton, pel·lícula dirigida per John Lee Hancock l'any passat, acabada de sortir del forn. Pares, mares, petits, sobretot petits. El bebé jefazo.
Me llamo Tim y tengo los mejores padres del mundo.
¿A levantarse?
Hoy te llevaré a mi trabajo.
¿Sí?
Éramos solo tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico.
¡Tim! ¡Sorpresa!
¡Es tu nuevo hermanito!
¡Ven a conocerlo!
¡Se ha hecho el dueño de la casa! ¡Miradlo! ¡Lleva traje!
¡Es un hombrecito!
¡También lleva un maletín! ¿A vosotros nos parece que... ¡Oh, no sé! ¿Que es un poco raro?
Tú nunca te separabas de tu peluche y no pasaba nada.
Mi peluche no es el tema.
Ya verás cómo acabarás queriéndole con toda tu alma.
Nunca.
Pares i mares que ens escolteu, i sobretot germans grans i germans petits. Aquesta és una història d'un germà gran i d'un germà petit, que els passa allò que molt sovint ha passat entre germans grans i germans petits, sobretot quan el germà gran és el rei i apareix el petit acabant de néixer i acapara tota l'atenció dels pares. Tot es fa malbé fins que passa alguna cosa en aquesta pel·lícula que uneix els germans.
Recordo una pel·lícula que es deia El rei destronado, que era no amb de dibuixos, sinó amb actors de carn i os, on es produïa la mateixa situació. Bé, ve la segona entrega de l'any de les pel·lícules infantils d'animació. La primera és al voltant de Nadal, les vacances.
És veritat, i l'altra primavera.
La segona arriba doncs a primavera, Europa, Setmana Santa i tota aquesta Pasqua. Uh-huh. Bé, doncs dins d'aquesta, aquest... Baby Boss, que aquí traduïda el bebé jefazo. Entre altres coses, perquè tu deies, parlaves d'aquest conflicte o aquest destronament d'un nen de 7 anys i poc, que de cop i volta arriba el germà petit. La pel·lícula està hàbilment narrada des del punt de vista... La primera persona és aquest nen de 7 anys i mig que de cop i volta veu com a casa seva tot canvia, yeah, pels seus pares, uns pares modèlics. Aleshores, bé, els hi cau la bava i ell queda...
Arraconat,
I clar, els desitjos o qualsevol cosa del petit es converteix en ordres. I aleshores, en aquesta visió que ell té de la seva família... vesteix sempre el seu germà petit com el jefe, com un vestit de, amb corbata...
veritablement l'amo de la casa.
El dictador. Abans parlàvem del Fundador com una pel·lícula enormement crítica amb aquest capitalisme financer. Tu sabies, Vicenç, que als Estats Units, igual que hi ha el dia del pare, el dia de la mare, el dia del treball, hi ha el dia del jefe? Jo tampoc. Una festivitat, una diada del Canadà i a la Índia també hi és. I precisament el primer tràiler d'aquesta pel·lícula es va estrenar el dia...
Dia del el jefe.
Dia, sí, Boss Day,
el dia del jefe,
als Estats Units, que és cap a mitjans d'octubre. No? És una cosa que he descobert a partir d'aquesta pel·lícula i també, en certa manera, ens serveix per contextualitzar tot això. Hi ha un element molt important en aquesta pel·lícula per tots aquells que no siguin nens petits, ni siguin pares, mares o àvies que necessitin, bueno, portar... La pel·lícula és una pel·lícula divertida, però més enllà d'això, resulta que els directors i els productors d'aquesta pel·lícula han fet al llarg de la pel·lícula un catàleg dels estils d'animació diferents des dels anys 60 fins ara. És a dir...
O sigui, que hi ha aquí una qüestió formal que agradarà molt...
Hi ha una qüestió formal interessant a tots aquells amants de l'animació, dels dibuixos.
I que els agradi veure com ha evolucionat tot això.
Sí, sí, hi ha tot una... I a més han molt hàbilment muntat, perquè cada cosa, cada estil s'adigui a...
A una època determinada?
No tant, sinó a una situació determinada.
A una situació determinada.
I aleshores, bé, hi ha doncs aquest element doncs, que, bueno, que permet...
Un al·licient més, està clar.
Sí, al·licient més dels experts o aquells que els hi piqui la curiositat. I després aquesta ja no és una cosa tan novedosa, però a la versió original importants actors posen veu als personatges, no? I si algú doncs està recorda una sèrie de televisió que es deia Friends, doncs on havia una parella a Friends que eren l'Alec Baldwin i l'Eliza Kudrow. Bé, aquí també posen la veu a pare i la mare i per tant torna a ser parella de veu en aquesta, uh-huh, en aquesta pel·lícula. Bé, això ja és una cosa, una anècdota més, molt més secundària.
La pel·lícula és El bebé jefazo.
A Setmana Santa.
Setmana Santa,
del 12 al 17 d'abril.
Per tant, pares, mares, petits, tots a...
De tots cap a passar una estona. I el cert és que, vaja, hi ha molta gent que té precisament per la nostra, des de la nostra infantesa, les pel·lícules d'animació, les pel·lícules de dibuixos, per dir-ho.
Sí.
Ara es diu d'animació.
Sí, però nosaltres sempre ho hem dit, les pel·lícules de dibuixos. Les pel·lícules
de dibuixos, doncs sempre hi ha una inclinació que et fa... Bueno, intentar estar-ne al dia.
I ara que parlàvem de dos germans, atenció, ara, pares i fills, escoltin bé aquest diàleg, potser algú us dirà, mira, això passava a casa. Però en qualsevol cas, el diàleg del tràiler és prou contundent com per preveure una pel·lícula també intensa des del punt de vista emocional. La pel·lícula és Fences, i aquest és el diàleg.
Oye, papá. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien?
¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien?
Ninguna.
Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días?
Sí.
Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables.
Sí, señor.
¿Comes todos los días?
Sí, señor.
¿Duermes bajo techo?
Sí, señor.
¿Tienes ropa que ponerte?
Sí, señor.
¿Y por qué crees que es?
Por ti.
Ya sé que es por mí, pero ¿por qué crees que es?
¿Porque te caigo bien?
Caerme bien. Salgo de aquí cada mañana para dejarme la piel, porque me caes bien. Eres el tonto más grande que he visto en mi vida. Un hombre tiene que cuidar de su familia. Vives en mi casa, te llenas la tripa con mi comida, sientas el trasero en mi cama, porque eres mi hijo. Mi deber es cuidar de ti. Tengo una responsabilidad hacia ti. No tienes por qué caerme bien. Te he dado todo lo que tenía que darte. ¡Te he dado la vida! Tu madre y yo nos encargamos de eso, y que nos caigas bien no es parte del trato. No vayas por la vida preocupándote si caes bien o no. Más te vale asegurarte de que te tratan bien. ¿Entiendes lo que te digo?
A ver, ¿qué es el maco que no aguanten? ¿Qué tal? ¿Qué es el diálogo del tráiler?
Bé, hem passat, fixem-nos, les dues pel·lícules anteriors.
Sí, Hem fet un trànsit,
sí,
eh?
Sí, i en aquest tràiler radiofònic, per tant no es poden veure els personatges, hem de dir diverses coses. La primera, que aquest pare és Denzel Washington, és una família negra, a Pittsburgh, als anys 50.
És una fusteria, això? Un taller?
Sí. Fences vol dir tanques, i les tanques que es fan de fusta.
Entesos.
Però, clar, estem parlant d'un altre tipus de tanques, no? Unes tanques que...
Queda clar la metàfora.
Sí, unes tanques racials, a part estem parlant d'aquest determinisme social, racial, d'un treballador que a més treballa no en una fusteria, sinó és escombriaire del sistema de clavegram als anys 50.
No sé què està passant en el cinema nord-americà, que els darrers anys la qüestió racial...
Bé, recordeu tot aquell moviment que va haver fa un any en els Oscars de l'any passat,
sí.
Els Oscars so white, aquests Oscars tan blancs, oi? Denzel Washington va ser un dels personatges, dels grans noms de l'escena i del cine als Estats Units, que es va posar al capdavant de tot un moviment de dir, escolteu, voleu dir que la proporció entre blancs i negres als Oscars és la mateixa que la qualitat del cine o del teatre que fem?
Jo dic perquè bàsicament fa dos dies parlàvem de Moonlight.
Sí. Sí, sí. Aquesta aquesta és una... ha estat bé que el tràiler hi poséssiu aquesta conversa entre pare i fill, perquè qui vagi a veure aquesta pel·lícula, que no és una pel·lícula, vaja, que et clava la cadira, és una pel·lícula de molt de diàleg, perquè és una obra teatral que el mateix Denzel Washington i Viola Davis, les dos personatges protagonistes de la pel·lícula, van rebre un premi Tony per aquesta extraordinària obra.
És l'adaptació d'una obra de teatre.
D'una obra de teatre, un premi Pulitzer de teatre, en el que parla d'un treballador del sistema de clavegram que volia ser jugador de béisbol quan era jove, i ho feia bastant bé, en una època on no estaven permesos els jugadors negres. No? Això ja significa que aquest pare de família, després quan creix, li segueix rosegant la seva frustració i en un moment determinat prendrà una decisió que posarà en perill tota l'estabilitat l'estabilitat familiar.
Fences passada Setmana Santa?
Sí, és del 21 al 24 d'abril. O sigui que...
Cap de setmana de Sant Jordi,
sí, sí,
eh?
Exacte.
Cap de setmana de Sant Jordi.
De Sant Jordi. Denzel Washington, bé, és un actor prou conegut per tothom i prou admirat i reconegut. És el director també de la pel·lícula. És a dir, una pel·lícula que ell, o almenys un argument que ell coneixia perfectament, perquè s'havia encarregat també de fer el personatge principal de l'obra de teatre a Broadway. Fixem-nos que és la tercera pel·lícula que estem parlant, tan diferent.
Absolutament.
A les dues anteriors.
Seguim. La conversa pot seguir amb un coixí musical de fons, que és aquest. El tercer acte de La Donzella de Neu sona això. Tanquen els ulls, Korsakov i els seus companys de generació varen convertir la música russa en això, en un espectacle vivent,
espectacle
sobre el qual s'hi pot posar el que sigui, des d'un castell de foc fins a una dansa, com és el cas de la dansa dels equilibristes de La Donzella de Neu, el tercer acte de La Donzella de Neu, que és una òpera molt poc coneguda, molt poc representada.
Molt poc representada.
I que oferireu al Centre de Disseny.
Sí, oferirem allà a Campell, a l'antic Centre de Disseny, a l'actual Institut d'Arts de Barcelona, l'IAP, tal com vam fer ja amb el Trencanous i després ja hem fet diverses representacions allà.
Una producció de l'Òpera de París?
De l'Òpera de París, de l'Òpera Bastille, aquest conte de fades, de Rimsky-Korsakov, on basat també en un conte tradicional rus, allà hi ha una mena de pedrera de tradicions, no, on tot aquest tòpic de l'ànima russa, etc, etc, ve pel fet de que hi ha tota una tradició folclòrica de la qual han begut artistes no només romàntics i, i artistes de final de segle,
tots,
sinó podríem dir que Kandinsky, com a gran renovador de les arts plàstiques, i el propi Malevich, doncs tot, en fi, han begut i han pres aquest totes les seves creacions d'aquest profund...
I ens sembla que no hi ha músic rus dipòsit d'abans, bé, ni del 18, ni del 19, ni del 20, de Stravinsky en enrere, que no hagi abordat les danses tradicionals d'una forma o una altra.
Aquest és un conte de fades amb una, amb uns, unes divinitats mitològiques de la natura. De fet, aquesta donzella de la neu és la filla dels amors de la primavera i de l'hivern. I aleshores... que rep la donzella de la neu és reclamada pel sol i davant de la negativa dels seus pares de lliurar-li, doncs, l'amenaça de mort. I clar, el sol fon la neu, no? I per tant aquest perill de i per tant la filla és lliurada amb uns pastors a dins del bosc perquè la guardin, i d'aquí es desenvolupa, diríem, tot això, un conte de fades vist, en fi, pues, entre les danses, entre la música, entre tot l'espectacle. Bé, crec que és una gran oportunitat de veure una òpera poc coneguda amb un marc com és el de l'Òpera Bastille de París. Els espectadors fidels que tenim, que en tenim molts i molts, i aquí mai podem agrair tant aquesta confiança, doncs, per acostar-se al Centre de Disseny a veure La Donzella de Neu.
Dia i hora?
25, dia 25, és a dir, és un dimarts, el diumenge 23 és Sant Jordi.
Jordi, o sigui, doncs, amb la ressaca de Sant Jordi, dia 25.
El dia 25 a les 8 de la tarda.
A les 8 de la tarda al Centre de Disseny. I ara, de nou, passem pàgina, i la història que ve ara és punyent. Cor d'Europa. Cor d'Europa.
Buenas tardes.
Hola, señor.
Tengo una habitación reservada.
Hola.
Hola.
Bienvenido a Sarajevo. Encárgate de que les preparen unos bocadillos y les pongan unos zumos. No quiero que se desmayen delante de toda la comitiva europea.
¿Por eso has traído una pistola? ¿Para matar a alguien?
Tal vez.
Enzo, no quieren poner fin a la huelga.
Cuando venga esa gente de la Unión Europea, nos plantaremos delante de ellos con las banderas.
¿Te vas a manifestar? ¿Crees que servirá de algo?
Para mí es todo un honor pronunciar un discurso para Europa.
Si sale de la habitación, le seguiremos a donde vaya y serás tú quien responda de su seguridad. ¿Entendido?
¿Tienes ganas de hacer huelga?
Le di trabajo a tu hija y también te ayudé a pagar la operación de tu marido.
Dentro de dos días no le importaremos a nadie.
Cárgate a un par de políticos o banqueros corruptos y ya verás cómo de rápido cambian algunas cosas.
¡Deja en paz a mi madre!
¡Salgan todos! Os de Plata, el Festival de Berlín de l'any 2016... La història que passa en un dels hotels més grans de Sarajevo esperant una delegació europea. Els treballadors volen fer vaga. Mentrestant, hi ha un equip de televisió que està filmant també un programa a la teulada de l'edifici, a la terrassa de l'edifici. Quina història! El microcosmos d'Europa.
Hotel Europa. És que la pel·lícula, una pel·lícula franco-bosniana, és una pel·lícula que és una reflexió sobre el somni europeista i sobre els profuns problemes i les esquerdes que estan fent trontollar aquest projecte. És, evidentment, aquest Hotel Europa és un símbol molt evident i molt clar de tota la problemàtica europea, aprofitant, diríem, el centenari de l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran a 1914, que va produir la Primera Guerra Mundial. Doncs bé, allà s'estan preparant tota una sèrie d'esdeveniments per commemorar aquesta data, i aleshores s'ajunta en aquest hotel tota una sèrie de situacions, vagues, protestes, corrupció, en fi, gairebé si féssim enfrontaments nacionalistes, féssim una llista dels problemes d'Europa,
sortirien tots.
Sortiria aquesta pel·lícula.
Hotel Europa, dates de projecció?
És una pel·lícula de dijous, de cineclub, com segurament ja es pot entendre de seguida. El dia 26, és a dir, el dia següent de La donzella de neu, doncs com que ja haurem tornat del centre de disseny, doncs cap al cinema Casal a les 6 en versió doblada i a les 8:30 en versió original.
Uh-huh. I ara feia temps, per tancar la programació del mes d'abril, que no ens trobàvem davant d'una pel·lícula que d'alguna manera retroba aquell suspens de ciència-ficció aquells que viuen encara en el record d'Alien. Potser Life us ajudarà també a recuperar allò, aquella tensió situada davant d'allò desconegut i que succeeix a l'espai. Life.
Estación a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim.
Lo veo.
¿Te va a dar?
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Ven aquí, ven.
Decidle al comité que su muestra está a salvo.
Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad, que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros.
Hay rovers en Marte desde hace 20 años. ¿Qué es lo que habrá encontrado este?
La muestra es una única célula, inconfundiblemente biológica. La primera prueba irrefutable de que hay vida más allá de la Tierra.
Al fin soy papá, la que se va a montar por la custodia.
Amar y a vida. I és més intel·ligent del que, en principi, els investigadors i els astronautes esperaven.
Sí,
ja hi som.
Bueno, ja hi som, amb un thriller de ciència-ficció, que és pura i dura narració en imatges, i que, en certa manera, retorna a un antic, un vell model de la ciència-ficció situada a l'espai, no? L'amenaça de l'ú extern. Ja en èpoques de la Guerra Freda, als anys 50 i als 60, aquelles velles pel·lícules d'extraterrestres i de l'espai, ja plantejaven l'amenaça exterior. I estem doncs, 60 o 70 anys més tard, i d'una altra manera es torna a plantejar aquesta pregunta sobre l'amenaça exterior, que evidentment és una metàfora de maneres d'enfocar problemes socials actuals. En aquest cas és la lluita entre dues supervivències. Aquesta cèl·lula, per sobreviure, necessita exterminar tot el que té al voltant. Els terrestres, per sobreviure, necessiten exterminar quelcom que és més intel·ligent del que pugui semblar per ser una simple cèl·lula. De fet, diríem, el model d'Alien el tornem a retrobar
aquí,
en aquesta pel·lícula. És curiós com el cine americà ha retornat recentment a tota una sèrie de pel·lícules interestel·lar. Mart, l'arribada, Arrival, que al qual també en parlàvem, on el contacte i la relació amb l'extraterrestre, amb l'alier, s'està tocant d'una manera molt diferent. Aquesta és una narració bastant clàssica en aquest sentit, però bé, que satisfarà a tots els amants de la ciència-ficció.
Recapitulem, el fundador, el bebé jefazo, Fences, La donzella de neu, Hotel Europa i Life. Aquesta és la programació del Cineclub per aquest mes d'abril, Ferran.
Una dissecció del capitalisme més egoista, un determinisme social atrapat en la raça i el barri, una òpera russa, clàssica, una pel·lícula infantil, el somni europeista i la ciència-ficció com a paràbola, crec que poden resumir aquest mes d'abril ben atapeït.
Doncs és una bona forma de resumir aquest ventall cinematogràfic pel mes d'abril. Ferran, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem al maig, com no.
Ens retrobem.